I us estareu preguntant quines són aquestes veus angelicals i de què parlarà avui la Jèssica a Ritme Sant Cugatenc. Doncs avui ens ocupa l'entrevista del nostre programa el Cor Infantil Sant Cugat i el Cor Aglepta, i per això hem convidat a l'Elisenda Carrasco i Ribot, directora del Cor Infantil Sant Cugat i Cor Infantil de l'Orfeó Català. Molt bon dia.
Bon dia,
Elisenda. Bon dia. I també a l'Oriol Castanyer i Martí, subdirector del Cor Infantil Sant Cugat i director del Cor Aglepta. Molt bon dia, Oriol.
Bon dia.
Primer de tot, què estem sentint? És un tema, una cançó que no hem sentit mai, com a mínim, de la mà del Cor Infantil.
Sí, és un dels temes que sortiran en el CD que estem preparant tot just aquests dies, que hem gravat ja, però que estem editant aquesta setmana. És l'Ave Maria de Bibel. És una obra fantàstica que vam conèixer fa molts anys a través d'un cor hongarès i que vam voler gravar i vam voler cantar tan bon punt que la vam sentir.
Heu estat molt generosos per portar-nos temes del màster, podríem dir-ho d'aquesta forma, del Inèdits, perquè és el proper projecte que ens espera a Sant Cugat, del Cor Infantil Sant Cugat, juntament amb el Cor Aglepta. Què serà aquest projecte? En què consistirà?
Bé, el dia 13 de desembre farem un concert, el concert de Nadal que fem cada any. Aquest any el farem dins del marc de la campanya Un nen, una joguina, que organitza els joves de la parròquia. I serà un concert on en la primera part hi haurà el cor infantil, en què cantarem molts dels temes que hi haurà en aquest nou CD que traurem. I la segona part serà el cor Aglepta, que cantarà una missa d'un compositor hongarès, Miklós Kocsár, que és una obra molt maca també, i que estic segur que agradarà molt a la gent.
Nosaltres, segurament que molts dels nostres oients sap de l'existència del Cor Aglepta, tant també del Cor Infantil Sant Cugat, perquè heu sortit molt als mitjans de comunicació, més que res perquè heu tingut una trajectòria bastant mogudeta. Però molts segurament no sabran quina ha estat la trajectòria d'aquest cor, que ja té aquest any fa 17 anys. I em sembla que tots dos heu viscut els 17 anys del Cor Infantil.
Doncs sí, l'any 90-91 vam iniciar aquest projecte amb el Martí Marín i bé, doncs d'engrescar els nens i nenes de Sant Cugat que tinguessin ganes de cantar, de germinar un projecte que acabés generant un espai de creixement a nivell musical i global per tots els nens i nenes de la ciutat i també oberts a altres indrets. L'Oriol era un nen i bé, doncs ara ja veieu dirigint i amb un nivell musical excel·lent. El que ens va guiar, esperonar i donar sempre energia és l'esperit doncs, d'educar musicalment al màxim de qualitat i de nivell, oferint el màxim que teníem a partir de les nostres eines. Però això va voler dir doncs, visitar altres cors, visitar altres maneres de fer i d'aquesta manera enriquir-nos per poder transmetre-ho sempre als nens. Per tant, des de l'any 90-91 doncs hem intentat fer intercanvis amb cors que ens han semblat molt interessants d'arreu d'Europa, fer gires, vam anar al Canadà, per Europa, hem estat a molts països, intercanvis, concerts que ens enriquissin al màxim.
És un projecte que va sorgir d'Aula de So.
Exactament.
L'Escola de Música, que suposo que tenia altres també objectius a banda d'anar formant a gent, a músics, a la seva escola.
Sí, va néixer primer el cor i a partir del cor vam crear tota l'escola de música.
Expliquem-nos alguna part important de la trajectòria d'aquest cor infantil, ja que heu estat a molts països fent, suposo que els nens al·lucinaven, no?, amb aquestes experiències i amb aquest aprenentatge. Teniu també algun premi a les esquenes?
Sí.
I molts concerts.
Sí, sí. Des de l'any 95 vam començar a fer viatges a l'estranger, a participar en festivals, concursos a l'estranger. I, bueno, a poc, al llarg de tots aquests anys, doncs, hem anat acumulant experiències, hem anat acumulant concerts, concursos, alguns premis. I, bé, potser, no sé, moments així... El viatge al Canadà, per exemple, va ser molt especial, perquè per molts era la primera vegada que anàvem tan lluny, un país molt diferent del nostre... i amb uns cors fantàstics, va ser un dels viatges potser que recordem amb més estimació, no? I després també alguns dels concursos i intercanvis que hem fet, sobretot tenim molt bona relació amb el cor hongarès Cantemus, hem anat a casa seva diverses vegades, ells han vingut aquí també diverses vegades, és potser un dels millors cors infantils que hi ha al món, i la veritat és que nosaltres estem molt contents de poder tenir aquesta bona relació amb ells.
Fins quina edat poden estar els nens? Fins quan volen, o suposo que arriba un moment de canvi de veu que no es pot fer res, vaja?
Sí, ara el cor infantil, desgraciadament només hi tenim nenes, perquè diguéssim els pocs nens que teníem van anar canviant la veu i ja no vam poder continuar cantant com a cor infantil, no, òbviament. Com que cada vegada hi havia, costava més de que vinguessin els nens perquè cada vegada hi havia més nenes, doncs vam decidir de crear un cor només de nens.
Se sentien, no? Sols.
Se sentien una mica sols, sí.
Sí.
I suposo que a vegades veure 40 nenes juntes per un nen
fa
quan
por.
Entra, sí, fa una mica de por. I aleshores, des de fa ja un parell o tres d'anys, vam crear el cor de nens. Tenim un cor que ara hi ha 12-14 nens cantant. Mm. I que intentem també que vagin formant part una mica de la vida del cor infantil, però amb certa autonomia, diguéssim.
Amb certa... O sigui, a l'actualitat teniu 3.
Sí, vindrien a ser 3 nuclis, no? El cor Aglepta, el cor de noies, el cor infantil i el cor de nens.
Més feina.
Sí, cada any més feina.
Què diríeu vosaltres a aquells nens? Suposo que els heu de seduir d'alguna forma o ja venen prou convençuts, ja que la música que hauran d'interpretar sovint, moltes vegades, no és la que posen a los 40 principales, per exemple.
Està clar.
No és la música contemporània que escolten els seus companys al cole, a l'iPod...
I ells mateixos, també.
O la sintonia els del mòbil, no? Suposo que d'alguna forma els heu de seduir per entrar en aquest món, o com tenen un coneixement musical ja venen prou convençuts?
És una mica tot. A vegades venen doncs perquè canta l'amiga, no? I venen a provar i pensen, ostres. Una vegada estan a dins i senten el que és cantar a través del seu cos, tot el que els arriba a través de les emocions i a través del que canten, senten el gran enriquiment. Jo crec que s'han d'explicar poques coses, perquè és a través del que canten tot el que senten. I a vegades, o sovint, ens hem trobat situacions, no?, que hem de cantar una cançó, o, va, quina voldríeu cantar, o un bis, i sovint es cullen aquella clàssica en termes, parlant ara de l'iPod i els 40 principales, és a dir, d'una complexitat musical potser elevada, també l'hora de cantar, i d'una profunditat extrema. És a dir, jo crec que els obre un món...
Ho sorprèn.
Sí, bueno, però ells és el que senten més, és on, no?, podríem dir.
Sí, intentem sempre escollir repertori que sigui realment interessant, i aleshores hi ha repertori que a vegades costa més d'entrar, per exemple aquesta peça que estem sentint ara.
Sí, tant.
Que és una obra contemporània molt difícil i que ens ha costat lo seu arribar a poder-la muntar tota, no? I és veritat que al principi a vegades amb cert repertori hi ha certa resistència per part seva, perquè és complex, costa d'entendre a nivell musical, però a mesura que hi van entrant, a mesura que la cosa va sonant, arriba un punt en què elles mateixes demanen poder fer aquest tipus de repertori també, no?
Repertori complicat.
Sí, és de nivell musical considerable i que no sempre entra fàcil a la vora de primeres.
Sí,
no?
Requereix molta concentració quan s'està fent, i vocalment també molta exigència, o sigui, hem d'estar tots molt...
No sé si sereu capaços, perquè clar, no som entenguts de música, però no sé si sereu capaços de fer-nos entendre com tècnicament és difícil, és complicat aquest tema. Es passen la pilota entre ells.
Sí. Primerament hi ha dificultats vocals, vol dir que vocalment no demanem cap veu extraordinària, demanem una veu sana i que estigui disposada a treballar. A través dels assajos setmanals, doncs la veu va creixent, és a dir, va coneixent com fer certes coses. Hi ha també la dificultat pròpia musical, és a dir, saber escoltar coses molt diverses mentre tu estàs cantant una cosa, tant rítmicament com melòdicament, doncs bastant complexa i diferent a la dels altres. Saber compensar, saber fer balanç, saber nivellar, saber formar part del conjunt sense tampoc destacar. És tota una sèrie de coses, no?
Suposo que la tessitura d'un nen o una nena dona altres alternatives que una tessitura d'una persona adulta, no? Quines són aquestes possibilitats?
Bé, diguem que el repertori per veus blanques, per veus de nens i de nenes, cada vegada és més extens, sortosament. Cada vegada hi ha compositors contemporanis que
pensen en ells.
Sí, sí, que pensen, sí, en ells, i que s'adonen de la riquesa i de la capacitat que té un grup d'aquestes característiques de poder fer música fantàstica, no? Sobretot, bueno, hi ha països europeus amb molta més tradició i que, per tant, hi ha compositors que s'hi dediquen més, però cada vegada aquí també hi ha més gent que escriu per aquest tipus de formació, no? I la veritat és que té un ventall de possibilitats molt, molt i molt ric. Evidentment, diferent d'un cor, per exemple, mixte, amb veus adultes, no hi ha, diguéssim, tot el registre dels homes, però en canvi també el color és diferent, és especial, no?
I canvia si hi ha nens i nenes als repertoris?
Això és
una discussió que tenim sempre, aquesta.
Sí, és l'eterna discussió. Jo crec que a partir de certa edat els nens sí que agafen un altre timbre. I, bueno, ho dic a través de l'experiència dels anys, no?, que m'ha fet veure això. Però en un principi, quan són petits, 8, 9, 10 anys, jo diria que és la mateixa, el mateix timbre. Però estic molt d'acord amb l'Oriol que és el timbre el que fa especial un cor infantil, perquè aquest repertori també es pot cantar amb un cor femení, però és molt diferent la sonoritat, el color, evidentment el gruix i la potència que pot donar un cor de dones és diferent, però en canvi el color pot arribar a ser, bueno, més especial potser amb un cor infantil.
Qui pot formar part? Quin nen? Què ha de tenir un nen per formar part d'aquest cor infantil?
Una veu sana i moltes ganes de
això
cantar.
Això què significa? Perquè, clar, veu sana, en principi tothom creiem que tenim una veu sana, mínimament.
És que en principi tothom té una veu sana.
Una veu
hauria
sana,
de tenir una,
sí,
veu sana. Però sempre hi ha casos, sigui perquè, o perquè s'ha fet un mal ús de la veu, s'ha forçat excessivament, o sigui perquè a vegades hi ha alguna lesió de tipus congènit, casos, la veritat és que no ens hi trobem pràcticament mai. Però sempre fem una petita audició per poder detectar que no hi hagi cap problema i que el nen o nena tingui la possibilitat de poder seguir els assajos amb tota normalitat, no?
I coneixements musicals?
Si no n'està fent, a partir de que entri, doncs li oferim de dir, bueno, ara què et sembla? Hauries de posar-t'hi. Perquè si no, clar, va perdent doncs el ritme o no pot seguir molt. I llavors sí que aconsellem una vegada que entri que es posi a estudiar música.
Tenim un nen o una nena, un nen que ha estat aquest cor alternatiu, el cor infantil més de nens, i el cor infantil Sant Cugat de nenes. No és que estigui així especificat, però és com ha sortit, no, la cosa de l'actualitat. Sí. Quan creixen, quines direccions van agafant? Aquesta és la teva, Oriol, és el cor, sí, Agleta, sobretot per nenes.
Les nenes
per
ho tenen bastant clar i fàcil, diguéssim, perquè moltes d'elles, la gran majoria, quan acaben el cor infantil amb 17 anys, doncs tenen la possibilitat, si volen, de continuar cantant amb el cor Agleta, no? Moltes d'elles ho fan. Hi ha gent que no, perquè és una edat també en què hi ha molts canvis a la vida, comencen carreres, algunes marxen fora... Però diguéssim que el cor Agleta es nodreix en gran part de cantaires del cor infantil que es fan grans i que tenen ganes de continuar cantant. Els nens, diguem, tenim la idea al cap de fer una cosa similar, però encara està en una primera fase, diguéssim. Ara estem iniciant el cor de nens i en el futur intentarem que aquests nens puguin tenir també aquesta continuïtat, no?
Quan aquests nens creixin, no?
Exacte. Creixin i canviïn la veu, que és el gran trauma que tenim els nois, que arriba un punt en què ja no podem cantar com cantàvem i ens comencen a passar coses estranyes a la veu i aleshores doncs hem de canviar de lloc, no?
El cor Agleta es va formar per això, per aquesta necessitat de donar una alternativa a aquestes nenes que volien continuar?
Sí, de fet el cor Agleta va néixer directament per les ganes que tenien les noies grans del cor infantil de continuar cantant i que es trobaven que ja no podien formar part d'un cor infantil perquè ja eren excessivament grans, no? I elles mateixes van demanar, de dir, volem continuar cantant, hem de fer alguna cosa. I aleshores va ser quan vam decidir de dir, vinga, doncs farem un cor de noies i endavant.
Quina ha estat la trajectòria, no sé quins anys, quina antiguitat té aquest cor?
Cor Agleta va néixer l'any 2001. Primer érem molt poques cantaires, això de les noies que s'havien fet grans del cor infantil. Va costar una mica al principi, a nivell de poder clar, sempre començar un cor nou sempre és complicat, perquè vol dir crear un so nou, vol dir tota una sèrie d'exigències noves, i bueno, a poc a poc es va anar estabilitzant, es va anar engruixint el nucli, diguéssim, i també a poc a poc van anar sortint nous projectes, no?, que van ajudar a que la cosa s'afiancés.
I ara podem dir que està ja estabilitzat el tema?
Bastant, bastant. Sempre, que a Cor Eclipta ens movem amb unes edats que són complicades, de 18 a 20 i tants anys, no? I són edats en què la vida de la gent és bastant inestable, en el sentit d'això, que comencen carreres noves. Avui en dia, a aquestes edats, és molt fàcil que la gent se'n vagi a viure un any fora, a fer un Erasmus, el que sigui, i per tant sempre hi ha com molta mobilitat, no? Però hem aconseguit que hi hagi un nucli de gent bastant estable, i que això fa, diguem, que el cor pugui anar creixent, diguem, amb una línia ascendent.
I s'estan fent adultes,
sí.
Punt important.
Sí.
No és el mateix treballar, suposo, que amb nens o nenes, que amb nenes que estan en l'adolescència.
No, no és el mateix. No et sabria dir que és més fàcil, eh? No sé amb qui em quedaria.
Suposo que després molts dels vostres alumnes han continuat les seves trajectòries. Tu, Elisenda, tens l'exemple de l'Oriol, que a més tens al teu costat ara. Però suposo que després del Cor Eclipta, no sé si després poden continuar, però tenen altres trajectòries. Sabeu d'exemples? Home,
sí.
Porteu bastants anys.
Sí, de fet, a veure, nosaltres no pretenem que del cor, dels dos cors, surtin sempre professionals de la música, però evidentment alguns sí que n'acaben sortint. No?
De la teva promoció, diguem.
Noies, sí, de la meva promoció, no sé si a part de mi alguna altra, em sembla que no. Però sí que han anat sortint gent, diguéssim, clar, surten totes amb unes ganes de fer música i amb unes... No?
Amb un bagatge musical molt gran, no? Exacte. I han vist moltes coses a través dels intercanvis i a través dels propis concerts. Jo crec que, malgrat no totes s'hi dediquin i tampoc és l'esperit, sí que tothom surt amb una gran estimació per la música. O sigui, és un públic molt ben format, ara que està de moda parlar de públics. És gent, doncs, molt sensible a la música, a l'educació, i vaja, que sempre és molt fàcil que tornin a aquest món. O sigui, es perden pel camí o perquè tenen família, ja, que evidentment hi ha cantaires ja amb família o així, però tenen molt proper aquest món i poden tornar en qualsevol moment. Saben que està allà, saben el que els ha enriquit, i la relació entre aquestes persones també és molt forta, no?, per tot el que han viscut.
Parlem una mica de la teva trajectòria, Oriol. Tu què vas fer? Qui va ser el teu camí? Vas començar el cor, suposo, o vas començar abans amb el món de la música?
Jo havia començat de petit fent estudis musicals, i un bon dia van aparèixer a l'escola el Martí Marín i companyia, i que proposaven, doncs, que començaven a fer un cor infantil i buscaven nens i nenes que tinguessin ganes de cantar-hi. I a mi sempre m'havia agradat molt cantar, i vaig decidir anar a fer les audicions, i em van dir, doncs, que molt bé, que si tenia ganes de posar-me, que m'hi apuntés, i així vaig començar a cantar en el cor infantil. La cosa no va durar gaire, perquè al cap d'any i mig, dos anys, la meva veu va començar a fer ja de les seves.
Gorgoritos.
Gorgoritos, sí.
Gallitos.
Exacte. I, bueno, la veritat és que jo tenia moltes ganes de continuar amb el cor, perquè m'ho passava molt bé, i em van fer, com que jo tocava el piano, estudiava piano, em van proposar, doncs, que em posés a acompanyar el cor des del piano, no? Van tenir molta paciència al principi, perquè, clar, amb 13-14 anys, la veritat és que era més una nosa que un servei, però, bueno, això els he d'agrair. Van tenir la paciència de tenir-me allà acompanyant el cor a trenques i barranques, i a poc, doncs, també em van anar passant el coquet, diguéssim, de posar-me a dirigir, no? Em van proposar anar a fer cursos de direcció, tot això. I res, a partir d'aquí ha sigut una cosa com bastant natural, diguéssim. Primer de pianista, sols director, tal. I ja està, i aquí estem.
I tu, Elisenda, suposo que quan vas començar fa 17 anys eres molt joveneta, perquè et veig avui,
sí.
Tiro enrere, 17 anys i eres, no sé quina...
19-20 anys, sí.
I com va sorgir això de... I tu ja ho tenies al cap, suposo, el fet de dirigir cors, o el Martí Marín et va seduir d'alguna forma?
Sí, bueno, jo ja estudiava música, evidentment, i sempre havia cantat amb cors des de joveneta, i doncs des dels 17 anys ja portava un cor infantil, m'encantava, I un dia, doncs sí, al bar del conservatori em vaig trobar el Martí. Escolta'm, què he muntat? Què dius? Diu, va, t'animaries? I vam començar, vaig començar aquell setembre, ara fa, doncs, això, 17 anys. I bé, doncs encantada. Professionalment, bé, doncs jo vaig seguir els meus estudis de música, direcció. Potser els meus estudis anaven més enfocats com direcció d'orquestra, composició, però analitzant el que fas i el que m'agrada més és sempre el cor infantil i educar a través de la veu. M'agrada molt.
Hem arribat fins avui, fins a l'actualitat, amb els tres cors que finalment tenim avui, en perspectiva un quart, aviam com, com creixen els nens.
A veure.
Què els espera en un futur immediat i en un futur més de cara a l'any vinent? Ja teniu bastants concerts previstos, un projecte musical nou al carrer. Quines cosetes més? De moment, al desembre, dos concerts, em sembla.
Ara, al desembre, tenim dos concerts conjuntament amb els dos cors, cor infantil i cor eclepte, que seran aquest del dia 13 al monestir i el dia 14 farem el mateix concert a l'Església del Pi de Barcelona.
A les 7 de la tarda.
Ah, això mateix. I de cara, diguéssim, més al futur, el cor infantil tenim un concert força important per nosaltres, que serà al Palau de la Música de Barcelona, el dia 10 de gener. És un concert que fem conjuntament amb els petits cantors de Sant Marc, que són los chicos del coro.
Els de la pel·lícula. Ostres! Però encara tenen veu, aquests nens?
Doncs m'imagino que no deuen ser els mateixos, ja, perquè sent nens...
Algun l'aprofiten i canten nenes, perquè sí. Aquest cor també tenia nenes. Però per
sí,
la
que
peli,
no sortien a la pel·lícula, però també hi eren.
Clar, suposo que a la pel·li van fer un càsting, no? No van anar tots.
Sí, crec que de fet els nens que sortien a la pel·lícula, la majoria no eren d'aquest cor. El cor que sonava sí que era el cor, però diria que els que sortien a la pel·lícula, molts no ho eren del cor. Doncs el concert aquest és dintre del Festival del Mil·lenni que es fa a Barcelona. El dia 10 farem nosaltres la primera part i ells cantaran la segona part del concert.
Sí, continua.
No, altres projectes que tenim, sobretot amb el cor infantil, tenim el projecte d'òpera a secundària que fem a Barcelona, que porta l'Elisenda.
Sí, és un projecte que ja fa més de 10 anys que funciona, a través dels serveis educatius del Gran Teatre del Liceu i de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Cada any es fa una òpera, conjuntament amb la JONC, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, i ja l'any passat vam participar com a cor d'escena i aquest any també, interpretant el Petit Escureixemeneies durant el mes de maig, amb sessions matinals per escolars, i bé, ho començarem a preparar passat Nadal.
Déu-n'hi-do, teniu bastants projectes i reptes en el futur. En els propers 6 mesos, vaja.
I tant.
Sí.
Moltes coses. Ara que has dit als nens, aquests de los chicos del coro, ha fet bé això per els cors o ha passat una mica desapercebut?
No sabria dir-te. Home, tot el que sigui promocionar cors i cors infantils, perdó, jo crec que és fantàstic, no? Perquè a tots ens va bé, no? que hi hagi cada vegada més interès per als cors, no? Si ens preguntes si hem notat que nosaltres ens fan molt més cas des d'aleshores, no ho crec.
No, jo crec que pels nens que ja canten, és a dir, ostres, mira, doncs uns com nosaltres peli. Han fet una pel·li.
Exacte.
I els que no canten diuen, oh, hi ha nens que canten.
Ostres.
Igual que el High School Music i tot això. Bueno, són maneres d'entrar-hi. Després podríem dir si del tot correctes o no, però... Jo penso que sempre donen doncs, una visió, no?, per altra gent que o no té l'oportunitat o no ho ha pogut viure mai.
Doncs Elisenda Carrasco i Oriol Castanyer, responsables dels cors que tenim, d'alguns dels cors que tenim a Sant Cugat, Cor Infantil Sant Cugat i el Cor Eclepte, i ara aquest cor infantil també de nens que està ressorgint i aviam
Petits si... cantors, es diu.
Petits cantors. Doncs molta sort en aquests reptes que teniu en 6 mesos amb les vostres feines i sobretot els nens i joves que hi formen part. I fins una altra, ja vindreu a presentar-nos el nou projecte.
I tant.
Que mig no, hem escoltat
bé.
Aquí.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per venir a cugat.cat.
Gràcies.
Gràcies.